No hi ha res més abocador que un mar de boira. No veure-hi res a menys d'un metre de distància fa que quan et trobes amb una rèplica exacta de tu mateix cara a cara, aquesta no sigui a temps de reaccionar. És llavors quan pots donar-li una empenta cap al lloc d'on venies i així canviar-te per ell a l'altra banda. Una altra banda que, per força, ha de ser millor que aquesta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, l'últim produït i enregistrat el 2021. Quan arriben aquestes dates, sempre és el moment de fer balanç o de parlar de futur. Avui coneixerem les novetats amb què afronta el 2022 les editorials Raig Verd i Males Herbes i entrevistarem una de les guanyadores dels Premis Alba d'aquest any, Selena Soro, pels seus Misteris de la Boira. Encara en literatura, aprofitarem per recomanar-vos l'últim llibre que hem llegit al Club de Lectura del Quimèric, American Gods, de Neil Gaiman, i sentirem les opinions d'alguns lectors. Per últim, us farem crònica de la 6a edició del Japan Café que s'ha fet el diumenge 19 de desembre al Casal Pere IV de la mà del Cercle Mil·lenari, un esdeveniment d'on hem tornat amb una entrevista sobre com és viatjar al Japó per turisme i com és viure-hi, com ja us podeu imaginar, hi ha certes diferències. És el que donarà de si el novè quimèric d'aquesta 6a temporada que fem possible amb Riquer Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
És moment de repassar les novetats amb què arrenquen el 2022 algunes de les editorials més prolíferes en gènere fantàstic i ho fem parlant amb l'Iker i amb la Marina. Què tal? Benvinguts.
Hola, com
Hola,
estàs?
Karen.
Avui suposo que us heu sorprès de veure com la gent està preparada per començar aquest 2022. Més preparats que jo, que es podeu sentir que amb aquesta veu el començaré una mica així, però...
Bueno, no et preocupis, que hi ha temps per recuperar-se.
Sí, o no, però
o
és
no.
Igual.
Que sí, a poc a poc.
Comencem parlant de Raig Verd, perquè bé, van fer un directe no, a través d'Instagram parlant de les seves novetats, com el juny ho va fer mai més, Raig Verd ho ha fet ara just abans d'acabar l'any.
Sí.
I bé, hi ha tants títols que no els explicarem tots, perquè crec que si no podríem estar fins l'any que ve, literalment,
literalment.
Dient aquestes novetats de Raig Verd. Però, si us sembla, destaquem els que tenen més a veure amb aquest programa, com són doncs, els relacionats amb fantasia, terror i ciència ficció. I comencem pel gran titular, no?, que suposo que es podia sospitar perquè Raig Verd fa molt de temps que treballa en aquesta saga, però podem dir que aquest any que ve s'acabarà la saga de Contes de Terramar d'Úrsula K. Le Guin.
Ole!
I que això Ole. Ja... La gent ja, quan ho van dir, era com, per fi, ja
sí,
tenim
sí,
data,
sí, sí.
No?
Però per fi en el sentit de, hombre, per fi s'acabó ja, o per fi de, oh, per fi podem llegir el final d'aquesta meravellosa saga.
Jo sospito que hi ha molta gent que ja l'ha llegit, aquesta saga en castellà, però clar, serà el primer cop que aquesta saga està completa en català.
Per tant, és molt possible.
Molt bé, molt bé.
És una mica, doncs, aquella ànsia col·leccionista, no? L'editorial acaba de comprar els drets de les 5 últimes novel·les que li faltaven, que no és poc, eh?
Toma, ja.
En vistes de poder publicar aquest 2022, que per cert és l'any del desè aniversari de Raig Verd.
Oh, que bonic.
Per tant, doncs ja és com...
Ens esperem unes edicions importants i boniques,
no? I tant. O sigui, aneu afluixant la cartera perquè això... Raig Verd ho necessita. A més, fins al 2023 també s'incorporen altres títols de Le Guin al catàleg, com va poder anunciar per xarxes socials l'editora Laura Huerga.
Dins del cicle de la sèrie Sainish, que són la sèrie de Els desposseïts, La màscara a la foscor, El nom del món és bosc, doncs segurament ja heu endevinat que farem El món de Rocannon, que és un llibre que ja s'havia publicat, Planeta d'exili i La ciutat de les il·lusions. Farem aquests tres llibres perquè també pensem que bueno, dintre d'aquest món que va crear de l'Ecumen, doncs són tres llibres que s'han de tenir i segurament aniran encarats de cara al 2023. O sigui que bueno, trigaran una miqueta més. Ja sabeu que en Le Guin tot ens va endarrerir una miqueta i bé, ha hagut de ser així, però bueno, no ha pogut ser d'una altra manera.
I també publicaran, després del cicle de Terramar, el llibre de contes Les 12 direccions del vent, que també va aixecar doncs, molt de furor entre els espectadors d'aquest anunci.
Sí.
No?
Perfecte.
Però no ens quedem aquí, perquè Raig Verd no només es queda amb la vessant de ficció de la Le Guin, sinó que també publicarà The Wave in the Main, encara que no sabem com ho traduiran perquè la gent no es confongui, ja que existeix en castellà i té una traducció que no té res a veure amb l'original, que es diu Contar es escuchar.
Jo wave no sé què vol dir.
La onada a la ment o alguna cosa
així, no? Wave d'onada.
Sí, wave, sí.
Vale.
Sisplau.
Pues sí, no té molta relació.
Marina, que estàs fent periodisme.
ella va explicar una mica això, no? Aquest fenomen de dir... Algú haurem de fer, no?, amb aquest títol.
Alguna solució trobarem. Segurament vosaltres ens ajudareu. Perquè jo sé que molts lectors catalans han comprat, també, per la feina que estaven fent i que els agradava molt Leguin, s'estaven comprant tot Leguin. I clar, aquest llibre en castellà ja existeix fa temps. Però em sembla tan important i tan... tan important tenir-lo en català que hem decidit publicar-lo.
Creien que era important tenir-ho a la col·lecció, però més enllà de Leguin, Raigbert també publicarà dos assajos més el 2022. Ja sabeu que la pota de l'assaig és molt important per a aquesta editorial.
Sí.
I tenim Ensenyar pensament crític i Frontera i llei, La caiguda d'Albert Camus, la prequela de Qui tem la mort, que es diu El Fènix, Cicatrices de Juan José Sáez i, atenció, un nou projecte suïcida, paraules d'ella mateixa, no? de la Laura, que vol dir que és un projecte que saben que econòmicament no serà viable, no? Que la gent no el comprarà, però que creuen que ha d'estar publicat.
Bueno, no té per què, si ja ho diem a la ràdio, algú no ho agafarà.
Sí, sí.
Jo he de dir que a mi m'ha captivat, ara us explico de què va.
Té molt bona pinta, eh? L'he llegit una mica per sobre i té molt bona pinta.
Sí, sí, es tracta, atenció, d'un llibre de poesia sobre Corea del Sud.
DMZ Colony. És un llibre que és guanyador del National Book Award, com podeu veure en el seu segell. Aquest és el llibre d'edició anglesa, americana. Nosaltres farem una nova edició i intentarem que sigui igual de maca que aquesta, que és preciosa. És un llibre que és National Book Award de poesia, però no és només poesia. I heu de veure que és tot un projecte, està associat a un projecte artístic, és una preciositat. I hem decidit fer-lo també en català i en castellà. Bueno, ja us anirem informant de com el farem i per què el farem i tot plegat. Però ja us dic que parla de Corea del Sud i que el projecte en si val molt la pena perquè ens dona una visió absolutament diferent del que pensem de Corea del Sud. Corea del Sud, nosaltres veiem, ens han plantejat la guerra a través del cinema com que els americans van anar a salvar els coreans i no sabem tot el que es va fer amb els coreans, amb els comunistes, tortures, execucions i camps de concentració de tota mena. Un d'aquests camps de concentració era la colònia de DMZ. I l'autora, que és coreana i viu als Estats Units, va fer aquest llibre, que és també testimonial, de gent que estava en aquesta colònia i també fa un recull poètic i absolutament fascinant d'òrfanes fantasma que expliquen el seu relat de la guerra.
No sé quina idea teníeu de Corea, però jo m'he quedat al·lucinant amb l'explicació que ens ha fet la Laura.
Sí, sí. Bueno, a mi, ho sento, però ja m'ha captivat i probablement sigui un dels pocs llibres de poesia que em compri i em llegeixi.
No ho sentis.
Bueno, ja està bé.
Sempre hi ha un primer cop.
Clar.
Sí. I ja va fer un altre anunci encara, a la Laura Huerga.
I crec que has dedicat a un col·lectiu que poques vegades té llibres.
Exactament. Crec que agradarà molt, que és crear una col·lecció de juvenil.
Estem treballant a una col·lecció de juvenil amb una nova incorporació a l'editorial, que és la Mariló Álvarez, que és una gran professional del sector de la literatura juvenil. I la veritat és que bueno, ens interessava per què fer aquesta col·lecció de literatura juvenil. Perquè ens trobem, no, que a llibreries hi ha molta literatura juvenil, però que la bona literatura moltes vegades queda invisibilitzada, no? I volem que els joves també tinguin la possibilitat d'accedir a aquesta oferta de literatura juvenil i a més de seguir en la línia de pensament crític de la línia d'adults que tenim, de narrativa, que a més sigui de pensament antiracista, feminista i ecologista, i ja sabeu que seguim treballant amb aquesta línia.
Bé, us ha interessat, no, també?
Sí, bastant.
Sí, a mi el juvenil m'encanta.
Jo sabia que tu ja diries, ja
sí.
Està, me lo quedo. I per celebrar també aquest desè aniversari de Raigbert, es reeditaran dos dels llibres de capçalera de l'editorial, A dalt tot està tranquil, que va ser precisament el primer que van publicar.
Ah, que bonic.
I Temps de segona mà. Uh-huh. Per tant, dos dels llibres puntals de Raigbert tornaran a veure's publicats pròximament.
Thanos va perdonar el Quimèric.
I de Raig Verd anem cap a Males Herbes, perquè ells, més que parlar de novetats de llibres que publicaran, parlen d'un altre projecte.
És novetat, i és bastant diferent.
Molt diferent. De fet, van voler-ho presentar fins i tot als mitjans generalistes.
Fixa't.
I em van veure que... com dir-ho amb un eufemisme? Que els Vaja. Hi costava explicar als mitjans, explicar aquesta idea de Males Herbes. Intentarem fer una mica millor que els mitjans generalistes.
Vaja, Karen.
No diré quins mitjans, ho deixem.
No ho direm, no ho direm.
Ho deixem així.
Medallita.
Han agafat i han dit, mira, a part de la part més literària, en paper, de novel·la i tal, anem a fer un producte audiovisual. I han dit, anem a fer una sèrie documental sota el nom de Sota Bosc. Constarà de 7 capítols i cada un d'ells donarà veu a un autor que ha publicat en Males Herbes, però parlant doncs, de reflexions sobre doncs, la vida, no?
Que guai.
Temes espirituals, temes de concepció del món. Aquests autors són el Pau Riba, el Roger Peláez, l'Elisabet Riera, l'Helena Bartomeu o el Max Besora. Tots ells doncs, volen fer una mica com de filosofar, perquè doncs, des de Males Herbes han vist que hi ha un potencial allà. No?
Que guai.
Més que res perquè clar, els seus llibres ja tenen un rerefons molt fort, no?, de filosofia.
I saps d'on neix això? Estic segur que neix en un bar. Estic segur.
Doncs mira, no ho va dir.
No ho va dir?
No ho va dir. Escoltem d'on ha sorgit aquest projecte, que per cert l'impulsen amb la productora Compte Gotes.
Anem a buscar un format en què els autors de la casa puguin parlar sobre temes, és a dir, no només, o no, sobre la novel·la que han publicat, per això són autors que no presenten cap novetat en el que és l'entrevista, i que parlin del tema que els interessi, del tema que ells tracten en la seva obra, no? I fer-ho en un entorn insòlid. No era una idea tant de màrqueting, era una idea que sorgeix de l'admiració profunda cap a molts dels nostres autors i les ganes de buscar un espai, no?, on poguessin desenvolupar aquelles coses que nosaltres sabíem, no?, per haver parlat amb ells, no?, per conèixer-los, no?, alguns tots són amics i amigues, no?, i buscar aquest espai, no?, on poguessin desenvolupar, no?, el seu discurs més enllà del llibre físic, no?
Jo quan vaig escoltar això vaig pensar, de què parlaran aquests senyors? Però, home, després vaig escoltar, després ja anirem, no? Vaig veure el primer vídeo i vaig dir, val, ja ho he entès, no?
T'ha agradat?
Sí, però m'ha agradat no només per les reflexions, sinó també pel muntatge, per la música, per les imatges.
Està ben fet.
Sí, està molt ben fet. Vull dir, sembla un producte cinematogràfic, pràcticament.
Que podria estar a Netflix, per exemple.
Tranquil·lament. De fet, els hi van preguntar si això tindria un recorregut a plataformes, no? I ells van dir que, de moment, penjarien un capítol cada setmana al YouTube de forma totalment gratuïta, però no descarten que hi hagi doncs, algun altre recorregut.
Penjarem un capítol cada setmana. Això es podrà trobar al YouTube de l'editorial, de l'editorial Males Herbes, i sí que ha de tenir un altre recorregut. Això no puc avançar res, però sí que ens interessaria pensar que al final, si uneixes tots els capítols, et dona una peça cinematogràfica de quasi dues hores, no? Aleshores, sí que hi poden haver altres plataformes on ho podríem... on ho podríem penjar, on ho podríem vendre, etc.
Com dèiem, doncs ja s'han publicat ara mateix dos o tres vídeos mentre estem gravant, almenys dos.
Sí.
Jo vaig escoltar el primer, que té 17 minuts, i el protagonitza el Pau Riba, que és un artista, a part d'escriptor, no? Vull dir, també és compositor, és conegut com a cantant, com a lletrista, també ha fet d'actor, vull dir que té com moltes vessants.
Sí.
I és conegut una mica com un personatge, no? Vull dir, és la típica persona, no? com una mica com Adrià Puntí, no? Un personatge.
Sí.
I el capítol s'ha anomenat Cosmos i ens deixa reflexions com aquestes i més, eh? Vull dir, he triat les que m'han impactat més, però en trobareu per donar i per vendre.
Hem de contraposar natura i artifici, lo natural i lo artificial, diguem, no? Llavors, avui en dia vivim en un 90% d'artificialitat. El gran valor de l'art és la seva inutilitat, la seva absoluta inutilitat, diguem. El fet que no... Quan es vol una cosa útil, un es deixa de fer una cosa bonica. Que estem dialogant amb nosaltres mateixos. I tot el puto sant dia estem amb aquest diàleg, no? I si dialoguem amb nosaltres mateixos, qui cony és el nostre interlocutor? Clar, nosaltres podem implantar tecnologia que ens afecta el cap, que ens afecta el cos, que ens afecta. Però és que, collons, hi ha un munt de tecnologia a fora del cos que ens afecta igualment. Què hem estat fent des de l'edat de pedra, si no modificar la natura? Fa por el que pot arribar a fer, a canviar i a tocar i a retocar.
Us ha cridat l'atenció aquestes reflexions?
Sí, ha dit alguna que ara estava pensant quina era, la de l'art. Ah, sí, que és inútil. M'ha semblat espectacular.
Ell diu que la gràcia de l'art és precisament la seva inutilitat.
Sí, realment.
Home, útil, útil no és.
Doncs
bueno, depèn del que consideris útil, no, al final.
Al final és útil per l'ànima.
A veure,
exacte.
L'art no és útil, és bonica. Bueno, o reflexiva. I aquí és on entra el debat misilànimo d'aquesta...
D'això, 7 minuts, no?
Ara, 7 minuts.
Ara no és el moment d'obrir aquest debat,
no?
Crec
que... Per què no vols, Karen? Per què no vols?
No, perquè si no se'ns tira el temps a sobre i tenim moltes coses per parlar en aquest últim programa de l'any.
Sí, sí.
Però bé, si us ha agradat, la idea és que el sotabosc, que per cert ha costat 6 mesos entre gravació, postproducció, etc., tindrà més temporades, per tant. Si us agrada...
Aquí estarem.
Aquí escoltant les reflexions dels autors.
Exacte. Hi ha qualitat i des del Quimèric l'escoltarem.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. La recomanació del Quimèric.
I no deixem de parlar de literatura, però recuperem doncs aquesta secció de recomanació del Quimèric per parlar de llibres que ens han agradat molt. I mira, escombrarem cap a casa i parlarem de l'últim llibre que hem llegit al Club de Lectura del Quimèric, perquè ara doncs les temporades, en lloc d'anar de setembre a juny, doncs van de gener a gener, vull dir, d'un any a l'altre. Sí, una cosa d'aquestes efectes de la pandèmia. Jo cap problema, ja estic contenta així, no m'importa gens, eh? Però bé, es tracta d'American Gods, del Neil Gaiman, que es va publicar el 19 de juny del 2001, originàriament.
Ja fa temps.
Sí, ja fa un temps. I de
molt
fet,
bon llibre, eh?
Precisament aquest any no parlis, que no l'has llegit.
Ja ho sé.
No enganyis
a l'audiència.
Perquè ara quan t'expliqui de què va diràs «Oh!» I clar, no
clar,
quedarà
no
bé que hagis
sentit.
Dit que hagis llegit el llibre. Pillado! Txan-txan!
Bueno, la recomanació del Quimèric, perquè pels qui no ho sàpiguen, és elles dues venen amb llibres per recomanar-me a mi, que segurament no llegiré.
Sí, però se'ls acaba comprant, eh?
Sí, sí,
sí. Que fem un bé social a les llibreries.
És bon col·laborador.
Sí.
Exacte. Doncs tornant a American Gods, és una novel·la superpremiada, va rebre el premi Bram Stoker el 2001, el Locus Lugo i el Nébula el 2002 i el Bob Morin el 2003. No sé quin premi és aquest, però els altres són molt importants.
El Locus i el Lugo, almenys.
I ara i segurament Nébula. Molts us sonarà el nom d'aquest llibre perquè fa una mica, bueno, una mica menys, el 2017 es va fer una sèrie a Amazon, sí. Amazon Prime. Llavors hi ha molts que encara no l'hem vista, però personalment, després de llegir el llibre, tinc ganes de veure-la, perquè...
Clar.
Per veure una mica com han fet aquesta adaptació, no?
Vale, ara tinc curiositat.
De què va? Doncs tenim com a protagonista un personatge que no té ni nom, que es diu Sombra.
Vale.
És un home molt fort, alt, una mica tontet, també s'ha de dir. Vull dir que tot el llibre es basa en que el pobre és una mica dur de mullera, diguéssim. I comença en que ell està complint condemna a la presó des de fa 3 anys per un atracament i arriba el dia, falten pocs dies perquè surti.
Ostres, 3 anys per un atracament, cuidado, eh?
Després anirem descobrint durant el llibre què és el que va passar amb l'atracament. Però la cosa és que ell té un mal pressentiment i diu, ui, aquí passa alguna cosa. Llavors el dia abans de sortir li diuen, mira, la teva dona Laura, que l'estava esperant fora,
sí,
ha tingut un accident de cotxe i ha mort.
Vaya,
per tant, pot sortir un dia abans. I clar, ell és com,
ai, jolín,
vaya gràcies, saps?
Ja, ja.
Oi, muchas gracias.
Oh, menos fíjate, mal, eh?
Menos mal.
Un dia. I clar, quan va cap al funeral, es troben a l'avió un tio misteriós que es fa dir Wednesday, dimecres en anglès, que ho sap tot d'ell i que li demana que treballi per ell.
Estupendo.
Ah, que agradable.
I clar, ell està flipant de dir, no, a mi m'espera també una feina fora, i diu, no, el tal Menganito que t'ha donat feina fora també ha mort.
Todos han muerto.
Sí, 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 dius, cau por tu.
Bé. Yeah.
Llavors, a partir d'aquí ve una sèrie d'aventures molt surrealistes, d'ells dos creuant tots els Estats Units.
Vale.
Amb un ambient com molt oníric, no? D'estar somiant de coses que, d'irrealitat, de... Arriba un moment del llibre que dius tot pot passar, perquè si ha passat tot això, no? Doncs pot passar tot.
No sona una novel·la habitual.
No, gens. De fet, ara sí que amb aquests 20 anys, no, s'han fet moltes novel·les que podrien recordar American Gods, però en aquell moment es parlava d'ostres, una cosa única, no? Que no s'havia vist fins a aquell moment. És molt peculiar, per dir un adjectiu, no? que pugui encertar també, perquè segur que molta gent no li agradarà, precisament perquè és molt peculiar, és estranya i no és per tots els gustos, vull dir que ja avisem que no és una novel·la convencional per res del món. A més, és un totxo, són 600 i pico pàgines. Per tant, si no t'agrada aquest ambient oníric de tot és possible i d'autodescobriment i de reflexions filosòfiques i teosòfiques, doncs no entraràs.
Vale. Aquí és on dic que en realitat sí que em sona. Ara he recordat que el meu germà el 2017 me la va recomanar.
Ah.
No el llibre, sinó la sèrie. Mm-hmm. Mírate-la. I jo, sí, sí.
L'has vista?
No, que va.
Ah, bueno, és un
però
inici.
És veritat que vaig veure el primer capítol i és una fumada.
És que tot el llibre és una
jo
fumada,
també.
Realment.
Jo vaig començar el primer capítol amb la família i van dir, no la seguim. What's i jo, this? Perfecte.
Ah, estupendo.
No, és que realment
és el que necessitava.
És una fumada. Vull dir, mm-hmm, no enganyem a ningú. Però precisament crea un ambient, almenys el llibre, de la sèrie no puc parlar, però que transporta en aquesta terra de ningú que hi ha quan somies, no? Uh-huh. Passen coses molt rares, però dintre de les coses rares que passen hi ha una lògica que tu, mentre estàs somiant, la comprens perfectament, no? I en canvi, quan et poses com quan ja t'has despertat, dius, quina xorrada que acabo de somiar, no? Doncs hi ha moltes escenes d'aquestes que et porten a un ambient oníric i dius, fins a on és veritat?
Ostres, és bonic.
Fins a on és una paranoia? Què passarà?
No estàs llegint, estàs somiant.
Estàs somiant i deixant-te portar per aquest pobre noi que és molt tonto i es deixa enganyar completament, no? Llavors fa reflexions interessants sobre la cultura dels Estats Units.
Uh-huh.
Insisteix en que és un mal país perquè hi visquin els déus. O sigui, ells diuen que hi ha una sèrie de déus que venen d'Europa en el moment que els immigrants venen als Estats Units, i clar, si tu, com a
no
irlandès, tu creus en el leprechaun, uh-huh, doncs el leprechaun ve amb tu, diguéssim. Però clar, quan un cop allà, doncs els Estats Units creen una altra cultura nova i el leprechaun es mor de fàstic, no? Uh-huh. I llavors així amb 50.000 déus de totes les zones del planeta.
I Jesucrist, en canvi, a tope, con la bandera.
Mira, no hi surt Jesucrist. No?
No. Ho hauran fet adrede, no? Perquè
jo crec que no es volia posar en un jardí. Ha agafat déus en què pràcticament ningú hi creu, no? Allà.
Mitologia.
I així, exacte, perquè així no et poses en cap problema, no? Llavors també parla molt de les creences personals, no? Mm-hmm. O sigui, de com el que tu creus està creant la realitat. Si tu creus que pot passar
això,
X coses, estàs creant allò, no? El teu escenari, el teu marc de creences.
Totalment.
Com mola.
I llavors parla doncs molt de l'essència mateixa de l'espiritualitat, no? Que estem oblidant molt en pro del materialisme.
Que bonic.
Realment, a mi m'ha encantat això, eh?
Que bé escollida està aquesta recomanació amb la proposta audiovisual de Males Herbes.
És que tot el programa té un sentit, encara que l'audiència es cregui que no.
Exacte.
Jo estic allà pensant, a veure, què pot quedar aquí que la gent digui?
Acabem l'any reflexionant.
Té un sentit, perquè en realitat el quimèric és un somni.
Bueno, clar, la paraula quimèric,
clar, és veritat,
una quimera,
és
no?
Tot està relacionat.
A veure, ens hem tirat a la piscina i hem dit, mira, anem a preguntar-li als lectors, als membres del Club de Lectura Alquimèric, què n'opinen d'American Gods. Hem recollit aquestes opinions a diferents membres. No a tothom li ha agradat com a mi, però estarà bé escoltar el que ens han dit.
Mira, el llibre m'ha agradat. Bé, jo no l'he acabat de llegir encara, però penso acabar-lo, perquè doncs, tot el que he llegit doncs, em sembla molt, molt interessant des del punt de vista doncs, de que bé, l'autor doncs, vol anar donant una visió, diríem, de lo que és Amèrica, diríem, en realitat, en tots aquests déus importats doncs, que ell planteja dintre dels Estats Units, perquè després doncs, planteja moltíssim de déus que provenen doncs, de diferents, sobretot nòrdics, etc., i també d'altres déus doncs, que tenim avui en dia, com són la televisió, com són les xarxes socials, com són doncs, internet, etc. I el personatge doncs, és un personatge doncs, que per comparteix, doncs, ell vol crear com... És un llibre que és com un viatge on hi ha tot un itinerari, i llavors hi ha un personatge que és molt fosc, diríem que es diu Ombra, i llavors segueix tot el que li dicta, perquè ella ha tingut uns problemes a la presó, i llavors segueix tot el que li diu el... es troba amb un altre personatge en la vida, doncs, que per casualitat, doncs, es troba amb ell, i va seguint tots els seus passos, i realment, doncs, és una manera, doncs, d'anar seguint-lo sense tenir quasi opinió ni tenir, doncs, manera de decisió de fer les coses, i sempre el segueix allà on va, tot arreu. I crec, doncs, que ha donat una idea molt, molt, molt clara i molt ben donada, doncs, de la situació a Amèrica i de tot el que representa.
A mi m'ha agradat bastant American Gods. Com comentàvem, per exemple, m'agrada que introdueix la part d'aquests principis o aquests valors, no?, que són aquests déus americans ja des del passat, no?, amb aquest contrast del que segueix avui en dia la gent, no?, per exemple, ja sigui des de com pot ser l'internet, com pot ser les telecomunicacions, o avui en dia les xarxes socials, o per exemple, principis del menjar, no?, el fast food, per exemple, i com fa una mica aquesta crítica a aquest mapa, no?, de una mica amb humor també a vegades, no?, però bastant fosc a vegades amb això d'Amèrica del Nord, no?, amb tota aquesta caricatura que fa. Aleshores, em sembla molt xulo el viatge que fa el protagonista, que, bueno, pot agradar més o menys, és un personatge, penso, fàcil d'agradar, però potser amb poc desenvolupament, però que és una mica un bon medi, no?, per anar explorant els diferents déus personificats, no?, que descriuen aquesta pluriculturalitat i tot això que envolta la cultura americana, no? Una miqueta això és el motiu pel qual m'ha agradat més aquest llibre.
Mira, al principi no m'acabava d'agradar, vull dir, sobretot a lo que és la part inicial em semblava com molt americana, no? Vull dir, un grup de déus que no es distingeixen pràcticament en res amb el típic ciutadà mitjà americà, sobretot americà blanc, no? Però després he anat, a mesura que anava avançant la història, he anat veient que anava agafant més consistència, tot i que hi havia moments en què deies, bueno, ara a què ve tota aquesta part, no? És més el conjunt que no les parts, o sigui, tu agafes les parts per separat i no t'agrada, i tu agafes després, al final, com es van ajuntant com les peces d'un puzzle, i després et veus que està bé. De totes maneres, no és dels llibres que m'han agradat més, però, vull dir, està bé de llegir.
A mi és un llibre que m'ha agradat molt, perquè sempre m'ha interessat molt el tema d'aquests panteons o dels déus que es creien de mitologies, i aquest és un llibre realment un viatge tant en el que és físicament Amèrica com en tot el que és el tema de en què consisteix creure. Els personatges que són déus no són personatges que siguin potents, però tenen característiques, i això agradarà tant a la gent que no conegui absolutament res d'aquests personatges i busquin i investiguin si els interessa, com els personatges que ja coneixien del tema. I tot i així, l'autor va deixant sembrats detalls de coses que potser són molt poc conegudes, fins i tot per la gent que ja ho ha llegit. En general, és un autor que escriu fantasia que es deixa llegir, tot i que també he de dir que en aquest llibre comença d'una manera una mica tenebre dura, hi ha moments que són una mica durs, però al final és un llibre de fer-te pensar, de fer-te reflexionar i de tot el que en què consisteix realment creure i en tot el que és la història de les religions i per què la gent ha cregut en les coses. Aquest és un llibre molt entretingut i que el recomano bastant, d'aquest autor.
Com veieu, opinions per tots els gustos, eh?
Sí, sí, i realment. Tant.
Anem a parlar de Neil Gaiman,
home,
de qui
sí,
és aquest senyor.
Home, clar.
La conya de tot això és que no és dels Estats Units, és britànic.
Ah, fixa't.
Mira, just acaba de fer 60 anys i porta bastant de temps vivint als Estats Units, però és britànic. Llavors, clar, ell deia en una entrevista que li feien, diu, jo m'he pres la llibertat d'opinar sobre els Estats Units.
Sí.
De criticar-li la seva cultura, de posar-me dins de la ment de la gent que viu allà i demostrar que no hi ha una cultura única com ens volen fer bé creure, sinó que n'hi ha una multitud.
Uh-huh.
I bé, suposo que no se l'ha acabat de criticar perquè té tota la raó del món. Però bé.
Sí, clar, realment.
Signa una vintena llarga de còmics i novel·les gràfiques, té 4 llibres de contes publicats i 15 novel·les més, a part d'American Gods.
Déu-n'hi-do.
També ha treballat al cine i a la televisió, ha col·laborat directament a l'adaptació d'American Gods a la sèrie.
Això té sentit, fixa't.
Sí, vull dir que al final és una adaptació diferent, però ell ha posat la seva llavor. I també ha treballat en l'adaptació d'una altra obra seva que va signar amb el Terry Pratchett, que és Buenos Presagios, Good Omens, que també està a plataformes.
Sí.
No, si valdrà la pena i tot llegir-se el llibre.
Com a curiositat, que a mi aquestes curiositats m'encanten, va posar veu al seu propi personatge en un capítol del Simpson i també va sortir fent d'ell mateix a Big Bang Theory.
Fixa't, va sortir a la regent de les sitcoms, m'encanta.
Havies de colar lo de la regent, eh?
Ja va, sí, tret la màgia. Ja.
Però per què ho dius? Per què ho dius?
I per què no?
És veritat.
Perquè la vida és somni.
Com el Quimèric.
Fins al Quimèric i el més enllà. L'entrevista.
Ja fa temps que diem que la literatura fantàstica en català està en un moment dolç i al Quimèric ens dediquem a buscar exemples d'aquesta afirmació. Avui portem al programa una jove escriptora que ha saltat a la palestra del fandom català amb el seu Misteris de la Boira, guanyador de l'últim Premi Carlemany a les llibreries al setembre del 2020. Aquesta novel·la juvenil, que també ha guanyat els últims Premis Alba, presenta un món distòpic en què l'amor, així com algunes paraules, està prohibit per l'anomenat ordre ministerial. La protagonista, la Gala, i la seva germana es convertiran en papers claus per acabar amb aquest règim totalitari, liderant els rebels, els Arbis. Selena Soro, benvinguda al Quimèric.
Moltes gràcies.
Misteris de la Boira neix d'un relat que vas fer a l'institut quan eres adolescent. En quin moment decideixes convertir-lo en novel·la?
Vaig decidir-ho en un moment mentre estava menjant a l'oficina al diari Ara, a la redacció. Feia un temps que havia començat a rellegir els llibres que m'havien agradat d'adolescent, Momo, de Michael Ende, La matèria obscura, de Philip Pullman, tota la saga Harry Potter una altra vegada, i va ser l'acabar la saga Harry Potter que vaig pensar, hòstia, jo vull fer això, vull emocionar així els lectors i vull que la gent pugui estimar personatges o odiar-los com jo he estimat tots aquests personatges, que és gaire com si fossin reals, no? I va ser aquest el moment que vaig dir, ostres, vull escriure alguna cosa. I vaig recordar aquell conte que havia escrit quan tenia 12 anys, que la professora m'havia dit, ostres, m'agrada aquesta imatge del mar de Boira. I el vaig fer servir per crear el món que després seria Misteris de la Boira.
I com ha estat aquest procés de creació del món?
Doncs va ser bastant... Diria que me'l vaig anar trobant igual que els personatges, o sigui, va ser anar-lo descobrint. El punt de partida era aquest poble ple de boira, però després va anar naixent al món de forma orgànica gairebé. El que tenia clar era que volia escriure una història sobre l'amor universal i volia parlar sobre l'amor, i vaig pensar, quina és la millor manera de defensar l'amor que prohibir-lo a tothom, per posar-lo com de rellevància, no? És a dir, si ningú el pot tenir, potser aleshores el valorarem. I aleshores el Misteris de la Boira és un món on està prohibit estimar, és igual, tant si t'agraden les dones com els homes, és igual, o sigui, tothom ho té prohibit, i per tant era una manera com de posar en valor doncs, que no tot arreu es pot estimar amb llibertat. I aleshores el Misteris de la Boira, la lluita és contra aquest règim tirà que ha prohibit estimar.
El procés creatiu va ser compatible amb el que era la teva feina, o al final vas haver de triar entre dir, mira, o em llenço amb això o compagino les dues coses?
No era gens compatible, perquè els periodistes treballem moltes hores i moltes vegades arribem a casa passades les 10 de la nit o més tard. I clar, escriure passades les 10 de la nit quan t'has passat tot el dia escrivint era bastant dur. Aleshores em va passar que vaig llegir Momo, el que et deia de Michael Ende, i que parla sobre l'ús que fem del temps, i 15 dies després de llegir-lo vaig deixar la feina, perquè vaig dir, és que no, ara mateix em ve de gust escriure i dedicar-me a això. Per tant, vaig deixar la feina i vaig dir, m'agafo uns mesos per acabar la novel·la i després ja veuré què faré. I de moment, doncs, ara sóc freelance i això em permet escriure més i per tant estic encantadíssima amb la decisió, tot i que va ser arriscada en el seu moment, em va sortir bé perquè va guanyar el premi en Carlemany, Misteris de la Boira, per tant, va ser com un, vale, t'has llançat a la piscina però no estava buida del tot.
Misteris de la Boira, expliques doncs, una relació molt íntima entre el que és la protagonista i el seu entorn, no? El seu poble, el seu paisatge, els seus veïns... La teva infantesa ha servit com a punt de partida d'això?
Sí, totalment. O sigui, jo vaig créixer a les muntanyes i tinc la sensació que els paisatges m'han marcat igual que les persones que hi he conegut, i per tant per mi el paisatge és com un personatge més, no? I m'agrada que sigui protagonista, i per tant com que a mi m'ha marcat, doncs també volia que els meus personatges els marqués, no? Hi ha aquest primer món amb boira, que gris, avorrit, que és on la protagonista vol sortir d'aquí, no? Vol trencar. Hi ha després el món del govern, que és un món fosc, i després hi ha el món dels rebels, que no dic gaire cosa sobre això perquè és una sorpresa, i de fet no surt fins la segona part. Per tant, sí que m'agrada que hi hagi com aquests paisatges que siguin també protagonistes. Com, no? Avui parlàvem de Tolkien, la comarca és un protagonista més, no? de les seves novel·les, i per tant això és una cosa que m'agrada.
Abans comentaves, no?, que la prohibició de l'amor és com l'eix vertebrador de tota la història, però l'amor que tu exposes en aquesta novel·la no és el convencional. Hi veiem molts tipus d'amor, des d'amor entre dues dones, amor d'amistat, amor cap a un col·lectiu. No sé si creus que a vegades la definició de l'amor està mal entesa o planteja conceptes molt erronis.
Sí, totalment, o sigui, estic totalment d'acord amb el que has dit. Crec que a vegades hi ha com una visió única de l'amor, i sí que crec que l'amor és universal, però hi ha moltes formes d'estimar, i hi ha moltes coses que es poden estimar, no? No només les persones, podem estimar els llibres, podem estimar els animals, i sí que això és una cosa que tinc com molt dins meu, i per tant es reflecteix també en la novel·la, no? I a més m'agrada tractar-ho com de forma natural. Hi ha dos personatges que són lesbianes, doncs cap problema, és a dir, no és un conflicte ni per elles ni per ningú, ni per cap dels personatges, perquè és com el més natural del món, no? I a la segona part això també continua així, i hi ha doncs relacions no monògames, vull dir, també és una miqueta el que hi ha al meu voltant, vull dir, és bàsicament reflectir la realitat també dins de la fantasia.
A tots els personatges tenen, podríem dir que són peculiars, no? Tenen, per exemple, defectes físics evidents, tenen doncs defectes de caràcter. Volies també demostrar doncs que si tenien en compte que va dirigit a un públic jove, doncs que hi ha moltes coses que odiem de nosaltres mateixos quan en veritat doncs no n'hi ha per tant, i podríem convertir-ho fins i tot en una fortalesa.
Exacte, sí. De fet, la protagonista, no, la Gala, té tota la cara plena de cicatrius, i ella al principi les odia perquè creu que està marcada, no? I que són com la mostra de que és maldestra, perquè totes aquestes cicatrius li passen perquè ensopega, perquè cau, i això li passa perquè realment vol viure coses, i com que vol viure coses doncs es fa mal, i és una miqueta el que passa a la nostra vida també, no? Vull dir, a vegades quan decidim experimentar i viure doncs ens fem mal, però és la vida, i és, si no és que estàs mort, si no vius d'aquesta manera, crec.
Hi ha moltes dones en el teu llibre, moltíssimes, i de fet, comptant, podria dir que si haguéssim de fer un balanç de bons i dolents, i tots els bons són dones i quasi tots els dolents són homes. No sé si te n'havies adonat.
Sí, de fet, ho he comentat en la taula rodona que estàvem, que hem fet aquest migdia. He dit, l'única cosa que em penedeixo de Misteris de la Boira és que l'antagonista no hagi sigut una dona, i que m'he adonat que la majoria dels homes són dolents, blancs, de mitjana edat, em deien, que és com, em deien, és que és el dolent oficial. I és cert que, de fet, a la propera novel·la he pensat, no tant si els homes seran bons o dolents, que això, mira, m'és igual, però sí que vull una dolenta que sigui una dona, perquè les dones també poden ser dolentes, i sí que aquesta cosa sí que m'hauria agradat fer-la diferent.
I això neix també de que trobes a faltar que hi hagi més dones en els llibres?
Sí, i dones dolentes també, no? Perquè, o sigui, i dones, així, en general, falten les... Tot i que això està canviant, ara veiem pel·lícules, no?, com les pel·lícules de Marvel, que hi ha aquestes escenes on estan totes les dones, hi ha gent que ha criticat aquestes escenes, com, ostres, és que és massa evident. A mi aquesta escena em va encantar, per exemple, perquè vaig pensar, que guai, no? Ara hi haurà nenes que tindran aquests referents. A vegades sabem que podem fer les coses perquè ja les hem fet abans, i per tant, quan veiem que algú amb qui ens identifiquem fa alguna cosa, doncs també potser ens creiem més capaces de fer-les. Per tant, per mi és superguai que intentar que hi hagi més dones protagonistes, i que siguin de tot tipus, fortes, dèbils, bones, dolentes, per tant, que hi siguin.
De fet, m'acabo d'adonar que tinc una pregunta que tenia escrita de referents, no?, de coses que em recorda el teu llibre, i que tu m'has respost, no?, que m'has donat la raó, no? Per exemple, comparava la Gala una mica amb el Harry Potter, no?, perquè és una nena que no sap d'on ve, no sap el seu passat, i que el futur se li presenta com una gran responsabilitat, i jo personalment no veia un personatge femení d'aquest tipus, amb aquesta fortalesa i amb aquest protagonisme, des de La matèria obscura, del Philip Pullman. Llavors, no sé si, primer de tot, creus que això pot empoderar, no?, que comentaves una mica que sí, i si creus que
qualsevol noia jove li vingués aquesta responsabilitat, si la voldrien, si podrien encarar-la, si voldrien acceptar-la.
Sí, de fet, a la segona part de Misteris de la Boira, que just ara l'he entregat a l'editora, es planteja aquesta pregunta que em fas, perquè hi ha dos protagonistes nous, la Sarsa i el Tim, això encara no n'he parlat gaire, la veritat, és en exclusiva. Aleshores, la Sarsa és una noia que també repen en un determinat moment una responsabilitat com la gala i no la vol. I què passa amb això? No la vol. I és més legítim una cosa que l'altra. Què passa amb això? Bueno, s'haurà de llegir la segona part, però és un debat que m'interessa. I un debat que m'interessa és també que no tot sigui blanc o negre, que és una cosa que es reforça en la segona part, que, no, que els personatges siguin humans, no, ni bons ni dolents, sinó que siguin humans i que s'equivoquin i decideixin assumir les conseqüències o no. I això em sembla interessant.
La teva novel·la ha rebut dos premis, no?, en aquest últim any, i em comentes que estàs entregant la segona part. A nivell de lectors, quina acollida està tenint? Quin feedback t'està arribant?
Doncs una de les coses que més m'agrada que està passant i que no m'esperava és la diversitat de públic que l'està llegint. He trobat un públic inesperat i bastant voluminós en les dones de 85 anys, concretament. Sí. A més, és un públic molt guai de tenir perquè m'escriuen i em diuen: nena, ràpid amb la segona part perquè no sé si arribo. Per tant, estic molt contenta de l'acollida que ha tingut, no només per la part de premis, sinó i més perquè va ser una aposta bastant arriscada que vaig fer, no?, de deixar la feina, que la gent, alguna gent era en plan, aquesta tornarà d'aquí dos dies. I per tant estic molt contenta i amb el públic, i a més m'agrada molt quan m'escriuen i és com, ostres, és que el meu llibre està allà fora. I per tant és una experiència molt, molt guai.
I en paral·lel a aquesta obra estàs treballant amb alguna més?
Ara, com que ja entrega la segona part de Misteris de la Boira, començaré a escriure la meva primera novel·la per adults, que serà un thriller que passarà aquí a Barcelona, i tindrà també una miqueta parlarà sobre l'ús que fem del temps i si... Sí, exacte, l'ús que fem del temps i com l'aprofitem o no.
Sí, precisament això que comentaves, no? Aquesta reflexió que tu ja has fet i que has pres decisions en conseqüència, no?
Sí, així que no sé, potser algú algun dia llegeix aquest thriller que escriuré i al cap de 15 dies deixa la feina, que això jo em sentiria satisfeta si algú decideix fer un canvi de vida i gràcies a un llibre, o sigui que tant de bo.
Doncs moltes gràcies, Helena Soro, per passar pel Quimèric.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Quimèric també s'escolta al Districte 9. La crònica del fantàstic.
I després d'aquest programa farcit de literatura, passem a la crònica del fantàstic i parlem del Japan Café, que es va fer el 19 de desembre, un diumenge, al Casal Pere IV, organitzat de la mà del Cercle Mil·lenari. És ja la sisena edició d'aquest certamen. Uh-huh. Abans es deia Maid Café.
I el van canviar just en l'any que jo vaig anar-hi. El van canviar. Sí.
El van canviar precisament pel concepte, perquè Maid Café al final era, doncs, gent disfressada, no?, amb cosplay molt concret d'estil japonès.
Uh-huh.
I la gent anava allà a prendre alguna cosa i de pas fent alguna activitat.
Sí.
Amb el tema Japan han agafat i han fet més la cultura japonesa amb activitats i de pas pots anar a prendre alguna cosa, diguéssim.
Ah. S'han canviat una mica.
S'han capgirat les prioritats.
Uh-huh.
I bé, és el primer cop que es fa el Casal Pere IV. Abans es feia al carrer Emprius, al Casal de Joves.
Ah, sí. Sí,
l'any
sí.
Passat es va fer de forma telemàtica amb tot el tema de la pandèmia. Yeah.
Per Discord.
Exacte. I aquest any, doncs, ens va sorprendre moltíssim. Jo hi vaig anar diumenge a última hora i ens vam trobar que hi havia molta gent. O sigui, hi havia dues sales, no?, un auditori que és més gran i on hi havia diferents taules i on la gent prenia alguna cosa, i quan jo vaig arribar estaven fent un concurs d'openings de sèries d'anime.
Oh, que guai.
Que es va estar molt bé, molt bé. Hi havia molta gent. I després, en una altra sala adjacent, hi havia una xerrada amb una vintena d'assistents sobre la vida al Japó, ja en parlarem. Un taller de muntar miniatures, que hi havia 6 o 7 persones més. Que i una guai. Altra taula amb assistents que estaven jugant a cartes. I que al final la idea que tenies és, són les 7 de la tarda d'un diumenge i això està rebentada gent.
Sí.
Molta més del que hi havia al carrer Emprius, o almenys la sensació que teníem. Potser el carrer Emprius, al ser un local tan gran, potser dona la sensació d'estar més buit sense estar-ho tant, però bé.
Sí.
Va anar bé, que és el que compta. De fet, l'organització assegura que durant el matí també hi va haver molta assistència, tot i que ho hem de dir, perquè és que al final hi ha coses que no es diuen, no?, que el casal Pere IV els hi va impedir posar cartells a l'entrada per dir que es fa aquí.
Ah. Ah, per què?
No ho sabem. Ara, van trobar una solució molt creativa. Imaginativa i creativa, que és que una integrant del Cercle Mil·lenari, que no sé si ho he dit, que és l'entitat que organitza aquest esdeveniment,
sí,
va sortir al carrer amb un paraigües oriental i va fer un hola, aquí es fa això, i va funcionar, perquè diuen que realment hi va anar molta gent, i molta gent que no té cap mena de vinculació amb l'entitat.
Escolta, doncs molt bé.
Sí, la veritat és que és una grata sorpresa que quan tornes, perquè ja hem vist diferents esdeveniments que després de la pandèmia perden una mica d'assistència, sobretot si canvien de lloc. En aquest cas no és així.
Mira, això demostra una cosa, que als friquis els agrada reunir-se, i no només al Saló del Manga o al Japan Weekend, no, també en petits esdeveniments de pobles i de ciutats que no
necessitem. Pensava que t'havia de corregir, que Sabadell no és un poble, eh?
No, tranquil·litat.
No, jo no ho diré això per ràdio, home.
Ciutats i pobles.
En tot cas, es van fer moltes activitats durant tot el dia, van aixecar molt d'interès, i a la xerrada de la tarda, que anava sobre viure al Japó versus anar-hi de turista, vull dir, el títol ja ens crida l'atenció, hi havia molta gent jove, vull dir, jove a nivell menor d'edat.
Oh.
Vull dir, de 13, 12, 14... Mm-hmm. I també gent d'edat molt avançada, o sigui, pares o fins i tot avis d'aquests nanos menors que hi havia allà.
Molt bé.
Bueno, com vam parlar també al Saló del Manga, és com que al final totes les generacions s'estan ajuntant, no?
Sí, de fet, una cosa curiosa era que, més que una xerrada tancada de anem a parlar i prou, doncs van obrir com una mica de tanda de preguntes i de comentaris. Llavors era molt interessant la visió que té un nano otaku de 12 anys o la que té una senyora de 60 i tants.
Uh-huh.
No? I com la mentalitat sobre el Japó ha canviat. Bé, la passió pel Japó no té edat i jo crec que, que ha quedat demostradíssim. Vam poder parlar amb Agnès Montalvo i la Judit Barrom, que han pogut viatjar al Japó com a turistes, i amb la Júlia Lillo, que ja ha viscut un any.
Estimats oients del Quimèric, agafin les seves maletes perquè anirem al Japó, al paradís nipó.
Comencem pel viatge. Per si els nostres oients estan plantejant viatjar a Japó, què és el més important que hem de tenir en compte així de sake? O sigui, quin és el millor moment, quant de temps hem de disposar i quants diners hem de tenir a la cartera també, perquè això és important quan planifiquem un viatge.
El primer que és molt important de saber és que almenys dues setmanes, un 3-4, seria l'ideal per veure el més important, que seria Osaka, la zona de Tòquio, el més turístic. Tema temps, quan anar? No aneu ni a l'estiu, que fa molta calor. A l'hivern, desembre, gener, fa molt fred. I al juny i al setembre són la zona, els monsons, i plou molt. I bueno, tema diners, depèn una mica de com et vulguis planejar el viatge, però ronda el viatge de dues setmanes uns 2.000-2.500 euros per persona, més gastos allà.
Bueno, més gastos, o depèn de com vagis, doncs, si vas d'hotel o si vas de Ryokan, que seria a través dels tipus albergue o hotels més petits, que llavors són una mica més baratos. I sí, el mateix, com la meva companya. Jo vaig anar 16 dies els dos cops, i bueno, com perds un dia, doncs són 15 dies, dues setmanes sempre seria el mínim, perquè en una setmana no et dona temps de res, perquè com que ja estàs perdent un dia d'anada, després a part el dia de tornada, llavors et quedes amb 3 dies que només pots veure Tòquio, una mica de Kyoto i poc més, amb la qual cosa doncs, no mereix la pena. Dues setmanes, un mes, si pots, i el mateix. 2.500 euros aproximadament les dues setmanes. I si tens la sort de tenir més ryokans lliures, doncs llavors potser una mica menys, però després t'has de gastar diners allà, de moure't.
I per menjar, quina tria hem de fer? Podem menjar de restaurant sempre? Hem d'anar de supermercats o coses per emportar?
Jo crec que de restaurant ja pots anar-hi. També, com parlàvem abans, els convinis et van molt bé per esmorzar, per exemple, no? Quan et lleves pel matí, doncs esmorzes, t'agafes algo de bolleria i un cafè per portar i ja està, però després per menjar de restaurants va molt bé. Quan vius no, però quan estàs de viatge sí, quan estàs de viatge és barat, amb la qual cosa està molt bé. Pot sortir 300, 500 euros, potser depèn de què, sí que pot sortir una mica més car, perquè jo, per exemple, vaig poder anar a Kobe i vaig menjar carn de Kobe. Em va costar 3.000 yens, que són com uns 27 euros aproximadament, però clar, ens vam posar molta carn de Kobe, va ser entre diverses persones, teníem un bufet per poder acompanyar arròs, verdures, ensalades i de tot, i entrava també la beguda, que la beguda sempre és gratis, a no ser que sigui, bueno, com almenys l'aigua, i el te és gratis. I dins d'aquest bufet doncs, teníem la sort que també entrava la beguda, amb la qual cosa doncs, estava molt bé.
A veure, el meu consell és que, com ha comentat la Judit abans, potser el dia, al menjar, pots menjar o sopar, bueno, dinar o sopar per uns 3 o 4 euros. És molt important diferenciar els convinis dels supermercats normals. Els convinis són uns supermercats que obren 24 hores, però també tenen oficina de correus, tenen per treure diners, bueno, menjar calent, però és més com, bueno, com el Ultramarins antigament que coneixíem per aquí a Catalunya, a Espanya. Tenen una mica de tot, però és una miqueta més car. Els supers normals sí que, bueno, com aquí. Només que, bueno, potser destaca que és molt més difícil trobar barat la fruita i la verdura, que no és tan comú.
O alguna cosa de carn, també. La carn és molt cara, depèn de quin tipus de carn.
Però, bueno, és això. Restaurants, és fàcil anar... si vas de turista, menjar de restaurants. I una curiositat que us puc explicar dels restaurants és que no tenen hora. Estan oberts tot el dia i pràcticament si t'entra gana a les 6 de la tarda pots anar a dinar a les 6 de la tarda que trobes un restaurant obert. Bueno, una curiositat, simplement.
Quan marxem fora a l'estranger sempre ens crida molt l'atenció el preu dels transports. No sé si el Japó també està en aquesta línia de països en què trobem molt car el transport en comparació amb aquí a Espanya.
Bueno, al Japó el que tenen és que és diferent que a Catalunya. Funcionen amb unes targetes de prepagament, que normalment és per residents, però sol ser més barat, perquè bueno, tenen el sistema de transport molt més innovador que aquí i més, bueno, és més fluid, no sabria com descriure-ho ben bé. Fins i tot per turistes, normalment el que es fa és que es compra una targeta especial, que és la Japan Rail Pass, que es fa servir per tots els trens o Shinkansen, que són els trens bala, de l'empresa JR, i va molt bé perquè són viatges il·limitats pràcticament. Quan val per una setmana? No ho sabria dir-te ara mateix, però 105...
Depèn de com està el yen. Jo, per exemple, el de 14 dies, perquè n'hi ha el de 7 dies, el de 14 i el de 21. Llavors, el de 14 és el que jo agafava normalment, precisament per això, perquè com que anaven els 16 dies, però per dies un dia i tal, i em va costar, no sé si va ser 360.000 o alguna cosa així, aproximadament, uns 300 euros, aproximadament, uns 300 euros. Però clar, són 300 euros que t'estàs estalviant perquè estàs viatjant per tot el que és... directament la illa, perquè pots creuar tota la illa directament amb el Shinkansen. Va molt bé. No t'agafa per al metro i, per exemple, a Kyoto tampoc funciona en els busos, però per tota la resta funciona molt bé. I seria el més recomanable, sempre. Sempre.
I a nivell de turisme, és necessari, imprescindible, tenir nocions de japonès o no? O ja està molt pensat pels turistes i doncs, hi ha anglès o hi ha algun tipus de facilitat per les persones que no tenen doncs, un contacte amb el japonès?
Jo crec que no seria necessari saber japonès. En el nostre cas, de les persones que anàvem amb mi, només sabia jo una mica, amb la qual cosa amb l'anglès et pots moure. No parlen molt bé l'anglès, però pots trobar-te a gent que sí que sap parlar anglès. I també et pots trobar en els punts d'informació a gent que sap parlar en espanyol, amb la qual cosa doncs, t'ho diuen directament sense problema. Sobretot a les estacions, perquè les estacions del JR són molt grans. De fet, tenen supermercats i tot a la part de sota, són molt grans. I sempre en el punt d'informació n'hi ha una persona que sap parlar diversos idiomes, i entre ells està l'espanyol.
I quan fem el salt del turisme a viure al Japó, quin de tots aquests conceptes que hem repassat canvia radicalment? O sigui, per exemple, que quan vas de turista tens aquestes opcions, no?, de dormir en un lloc o en un altre per viure allà, per exemple, com estan els lloguers, com estan les opcions i una mica doncs, quina és la realitat que et vas trobar tu.
Jo, per sort, com que vaig anar per la universitat, vaig tindre la sort que hi havia el propi dormitori de la universitat. Ho recomano molt perquè la universitat ja ho gestiona tot i quan es té un lloguer veuen que ets estranger, llavors normalment és millor que tinguis una persona japonesa que et pugui ajudar a veure si realment és el preu que és, perquè molts cops pugen el preu. I llavors, si vas a la universitat, és molt recomanable agafar una habitació per tu mateix, però és una habitació que és com una casa, està tot inclòs al llit, però és molt petitó. Això sí, si realment necessites espai, tindràs un problema. I tema menjar, sí que pots anar a menjar fora sense cap problema, però no ho recomanaria el dia a dia. Has d'anar, si és possible, al supermercat i diferents supermercats, perquè la fruita i la verdura allà és molt cara. Has de buscar llocs que tinguin ofertes i si pot ser anar les últimes hores abans que tanquin perquè es fan ofertes. I a diferència que les meves companyes, jo no vaig poder tindre el Japan Rail Pass perquè si vas amb visat és impossible, només pots fer-ho si ets turista. I allà, doncs, els Shinkansens només per un viatge ja et costa 100 euros, ergo no et surt gens a compte. Jo el que feia era agafar bus nocturn, em sortia per 30-40 euros i podia anar. No és tan còmode, trigues 8-9-10 hores, però al final de mes es nota.
I els temes culturals, quins són els que més t'han sobtat o quins has hagut d'incorporar més ràpid per la funcionalitat del dia a dia d'estar vivint allà?
La veritat és que jo era molt expressiva, allà vaig intentar controlar-me una mica, perquè al principi doncs, xoca bastant, no? Perquè sobretot el contacte físic, ara amb el Covid ja ho tenim més après, però aquí ho tenim molt normalitzat el fer-nos petons, abraçar-nos, però allà era molt estrany. Sí, amb unes companyes els vaig intentar fer dos petons a les galtes i els va agafar com una tàpia. I una cosa que sí que vaig incloure al meu dia a dia era estar sempre atenta de terratrèmols i huracans. Per exemple, vaig passar dos terratrèmols i vaig passar un huracà amb el qual estava tot inundat i malgrat així vaig haver d'anar a classe.
Igualet que aquí,
llavors sí, bueno, doncs et fiques sota la taula i esperes a que surti i bueno, cada X temps et fan una miqueta de... provem tant al dormitori com a la universitat que s'ha de fer en aquests casos, no? Sí, que anem preparats però és com diferent.
I abans has comentat una cosa que m'ha sorprès molt, que és el fet que els otakus estiguin mal vistos. Això t'ho has trobat vivint allà o quan ja se sabia anant com a turista una mica com està vist el tema de ser otaku?
Sí, com que sóc estrangera no s'hi miren tant, perquè és com, és estrangera, que mona. Però si ets japonès normalment ho amaguen bastant. No ho comparteixen amb els seus amics, només amb un cercle molt, molt reduït. I si vas de cosplay és millor si vas amb el teu grup específic d'amics otakus i vas en certs barris, però no és una cosa que es pugui anar dient molt, sobretot si a la feina. A la feina sí que és una cosa per la qual et podrien mirar malament i un cop et miren malament ja tens tota la vida... Hi ha fins i tot un anime que es tracta d'això, que és Wotakoi, que és sobre una noia que és otaku, que intenta amagar la seva feina, que és otaku, però va descobrint que els seus companys també ho són, un por un, però tothom ho té amagat. És una recomanació, si la voleu veure.
I per últim, preguntar-te si altra gent que està interessada en fer com tu, de poder viure un any allà al Japó, quina és la manera més fàcil des d'aquí?
Ara mateix està complicat pel Covid, però si realment no es vol anar a estudiar, es vol anar a viure un any allà i treballar, recomano les Working Holiday, que es poden fer fins que tinguis 30 anys, més enllà ja no. Pots anar fent diferents baito o part-time jobs i pots anar vivint per allà. I si vols realment estudiar, doncs també recomano consultar la web del Consolat General de Barcelona. Jo a vegades també participo perquè expliquem una miqueta diferents beques per anar a estudiar un any, si ets universitari o si no. També, si no, hi ha acadèmies que no cal beca, pots anar directament si ho pagues. Hi ha moltes opcions, o sigui que si realment esteu interessats, us invito a revisar les notícies del consulat japonès i aviam si podem anar aviat, aviam si obren. Esperem-ho.
Quimèric. I fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, l'últim Quimèric del 2021. escolteu quan l'escolteu, desitgem que hagueu entrat el 2022 amb bon peu, de manera fantàstica, i que puguem recuperar una mica el que hem anat perdent aquests dos anys de pandèmia. Tornem d'aquí dues setmanes amb més continguts, entre altres l'obertura del nou concurs de la UOC i també entrevistes amb els seus dos últims guanyadors.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic, amb Karen Madrid.